Acabada la festa major, torna la rutina, però a mi com a mínim no se m'ha passat encara el mal regust de Sanlúcar.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? És evident que si l'empat contra l'Eldense sabia poc, aquesta setmana directament es van tirar 2 punts. Segurament no tornarem a tenir un altre partit tan de cara fora de casa, amb 10 al rival des dels primers minuts, 0-2, i a més, cada cop que es podia enganxar el Sanluqueño a l'enfrontament, demanen penal i a la següent gol del Sabadell, fan fora segura a l'afegit de la primera i només arrenca la segona al 0-2, i a més els gols rivals és que van ser, jo ja no sé ni quin adjectiu posar, absurds. Toca passar pàgina, perquè aquest 2-6 no és un bagatge com per cremar-ho tot, ni molt menys, ni tampoc les sensacions que dona l'equip, però és evident que s'ha de saber rematar millor la feina. Setmana nova, repte nou, començant per redibuixar una defensa que s'està descosint per l'esquerra, entre la sanció del propi Segura i, el pitjor de tot, la lesió, que apunta 2 o 3 mesos, de Gennard Fornés, i el rival, un acabat de descendir, com el Cartagena.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un dia més al control de sol, Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que la Vuelta en 7 avui, l'última i decisiva setmana, amb Vingegaard defensant lideratge, 48 segons per davant de Joao Almeida. Avui dia trencacames de quasi 168 quilòmetres entre Pollo i Mos Castro de Herville, a Galícia. El sabadellenc David de la Cruz és al lloc 85 de la General. Això sí, li toca treballar pel seu company d'equip, Tom Pidcock, que està defensant la tercera posició. Avui es decideix la primera semifinal de l'Eurobàsquet masculí, a les 4 Turquia-Polònia, a les 8 Lituània. Lituània-Grècia. Demà es juguen els altres 2 partits de quarts, Finlàndia-Geòrgia i Alemanya-Eslovènia. A més, a la Lliga Hypermotion, l'Andorra va tancar la jornada 4, perdent ahir a la nit 2-0 a Ipurua contra l'Eibar. Malgrat tot, els d'Ibai Gómez són 8ens a un punt del play-off. I avui, últims compromisos internacionals d'aquesta finestra de seleccions. En el menú europeu del dia, França-Islàndia, Hongria-Portugal o Bòsnia-Àustria, entre d'altres, tots a 3-9. I de matinada, última jornada Conmebol, Veneçuela i Bolívia juguen l'última plaça, la de la repesca. La Vinotinto rep Colòmbia i guanyant s'hi classifica. Els bolivians reben el Brasil, tot a 2:15 de la matinada. I a l'Hotel Suís?
Es comenta la recepció.
Farem, encara que sigui dimarts, el post de Sanlúcar, també com es referà el Sabadell de les baixes de Gennard i de Segura, els brots verds del Palmar, però també futbol femení, handbol, o rebrem el Raül Rota després del seu primer triomf com a professional.
L'actualitat de la primera ref.
Dia de tornada a la feina per molts equips. Setmana de derbi, per exemple, diu el Betis Deportivo. El Murcia ha publicat una dada demolidora. Ha crescut un 42,4% en el número d'abonats. I a més, el cartell de l'Antequera al Corcón són les mans d'un terrisser i el lema Alfareros, no todo se puede moldear. La resposta dels madrilenys, no sabem com anirà el partit, però sí que menjarem bé.
La notícia curiosa.
Diu al perfil Gol Sin Bar, sense confirmació oficial encara, que la Comissió Antiviolència estudia mesures dràstiques als estadis per aquesta temporada del futbol espanyol de primera, segona, però també primera federació. Sancions de 3 a 10.000 euros, de 3.000 a 10.000, per anar sota els efectes de l'alcohol al futbol. Només un únic megàfon per estadi i amb un únic portant que ha de ser identificat i pancartes i tifos pactats prèviament amb club i policia. Res de sorpreses.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Slovan Duzlo Sala contra el Dinamo Malzenice, a 2-5, Copa Eslovaca.
I a les xarxes socials.
El perfil paròdia de Torrente, que habitualment segueix l'Atlético de Madrid, feia broma de com ha quedat la façana del Bernabéu amb una foto de la ciutat i amb el següent text. A nit vaig passar per la BMW de Sabadell i està bastant millor que el Bernabéu. I la veritat és que té el seu aire, l'edifici.
Avui celebra el seu aniversari
l'esquiadora Mònica Bosch i també la nedadora Arantxa Ramos.
L'enquesta.
I fins les dues, qui va ser el millor de l'Atlético Sanluqueño Sabadell? Ja us dic que guanya de golejada Fuoli, seguit de Quadri. A més, a la intel·ligència artificial, avui li demanem Quan guanyarà el centre d'esports el seu primer partit aquesta temporada?
Si hagués de mullar-me basant-me en el calendari, el context i la intuïció, faré una predicció arriscada. Apostaria que la primera victòria arribarà dissabte. Jugar a la nova Creu Alta pot proporcionar un entorn favorable. El Cartagena acostuma a ser competitiu, però amb el suport de l'afició, el Sabadell podria forjar la seva primera victòria.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Doncs si ho diu ChatGPT, haurem de fer-li cas. No sé si des de Cartagena, si pregunten el mateix, potser reben una altra resposta. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Tu creus que arriba o no aquest dissabte la primera?
Home, espero. No sé si, però jo esperar l'espero. Ja fa dues setmanes que l'espero, també, per cert.
Avui dia de tornada a la normalitat, després d'uns dies molt moguts, molt intensos, festa major, etc. A més, dia estrany, inici del curs escolar, amb pluja, etc. I tornar a la rutina significa que encara que sigui dimarts, ha de ser un dimarts amb regús a dilluns, de donar-li un cop d'ull a què va passar al Palmar. Avui, per cert, amb el Sabadell descansant i segurament encara preguntant-se com és que no va guanyar diumenge, perquè és increïble, contra el Sanluqueño dels Alberto Trapero, Javi Feria i companyia, perquè és que, Sergi, tu que hi vas ser, més de cara fora de casa no pots tenir un partit.
Sí, la veritat és que encara ara, gairebé 48 hores després, costa creure que el Sabadell no fos capaç d'acabar sumant els 3 punts perquè ho va tenir a tocar. Bé, a mig minut del final ho tenia, malgrat tot, ho tenia sentenciat, però no ho havia acabat de lligar i, com dius, és gairebé impossible. Home, tant de bo que no, que en tinguem més com aquesta, però gairebé impossible que se't torni a posar un partit tan de cara amb tots els elements gairebé des del principi, perquè ho has anat repassant, l'expulsió matinera de Boubacar Diallo, el primer gol de la temporada que s'havia resistit en la primera jornada. Fins i tot et diré que el segon gol va servir per apaivagar una miqueta, per rebaixar la importància de l'expulsió més que evitable. Avui parlaré del VAR, t'he portat cosetes del VAR, perquè sí, va estar molt actiu. Vam tenir un primer dia, veient el segon, molt tranquil.
Tímid.
El dia de l'Aldense va ser una cosa molt, molt, molt passatgera. Diumenge va ser tot el contrari.
Bé, però va anar tot tan per feina
sí.
Es van quedar sense bala, ràpid.
I que, a més, les coses com són. Costa dir que va afavorir el Sabadell, perquè afavorir podria tenir una connotació de que no era just. I al revés, tot el que va passar era simplement que li va donar la raó al que ja havia vist l'àrbitre en primera instància. Però bé, ara de seguida anem amb el VAR. Abans, però, com diem, aquest Sabadell que es va dedicar a donar vides a l'Atlético Sanluqueño, li va donar vides extres quan ni tan sols jo crec que els propis jugadors andalusos o de l'equip andalús s'ho volien o s'ho podien creure, i ho vam acabar malauradament arrodonint, doncs, amb aquesta jugada a mig camí entre l'absurd i el dramatisme, que és el gol en pròpia porta d'Arthur Bonaldo en una indecisió col·lectiva i que va arribar al minut 98, com dic, ja al límit pràcticament del temps que fins i tot Guillermo Conejero, l'àrbitre del partit, havia decretat aquests 8 extres, doncs estàvem a punt de complir-ho.
És que una cosa és el joc i com tenies controlat el partit, o la situació la tenies molt de cara, i després hi ha errors que, evidentment, el d'Arthur Bonaldo és molt evident que en el minut que era, llença't a terra, intenta rebutjar com puguis, crec que es posa nerviós davant la pressió del davanter rival i al final acaba despistant una miqueta a la sortida de Foli, que potser si no la toca Bonaldo l'hagués pogut trencar i prou, però que com aquest en van tenir uns quants, o sigui, al final a la primera meitat té un travesser Zeki que és veritat que xuta molt bé des de lluny, però que ve d'una pèrdua bastant innecessària de Quadri, tot i el bon partit del nigerià. Després, la primera groga de les dues de Segura, ja en diràs tu, en el minut 30 o així, aquella pilota que no deixa servir ràpid i que provoca que ja vagis marcat tot el partit, sabent el que suposa que acabes d'expulsar un rival en el minut 6-7, bé, amb el VAR va acabar fins al 10, pràcticament. I el primer gol, Sergi, o sigui, el primer gol encara no entenc. Jo, és tan flagrant que jo entenc que tant Foli com sobretot Urri veuen la pilota i creuen que anirà fora, perquè és que la deixen que entri botant tranquil·lament la pilota quan ningú esperava. O sigui que no tenia més perill aquella acció.
Sí, és cert que el Sabadell en va tenir les seves, eh? Has posat de manifest els errors, però és cert que...
Jo era per les pífies puntuals,
que,
eh? No...
Que el partit es podia haver sentenciat abans i no li estaríem donant tanta importància a aquestes errades, però és cert també que un partit que estava molt controlat i que tot se t'havia posat de cara des del principi, com diem, el Sabadell es va dedicar a això, a donar aquestes... com dius, a base d'errades, doncs aquest alè a l'Atlético Sanluqueño. Fruit d'això, segurament, el que diem, que el balanç de partit i les sensacions al final del partit, si el dia de l'Eldense ens va saber a poc, al punt, a diumenge era realment una sensació de derrota.
Pràcticament,
sí,
no?
La gent que ho hagués vist des de fora i no sapigués què havia passat, només veient la cara dels jugadors del Sabadell, hagués interpretat ràpidament que els 3 punts s'havien quedat a casa i que havia guanyat l'Atlético Sanluqueño, quan no era així. Però bé...
Deies les ocasions, sobretot Priego té una per fer el 0-3 en una passada enrere, que la trenca massa alta, i després Rubén una que se'n va sol i li acaben pispant a última hora. I el vestidor a tot això, després d'aquest regust ja tan agra que deies tu ara, que semblava una derrota, com ha quedat?
Doncs mira, amb un Ferran Costa que va tirar de dos arguments. Primer, el d'aprenentatge, d'aquest partit, un aprenentatge que ha d'arribar després d'un mastegot allò amb la mà oberta, i l'altra, estabilitat. Aquest punt de dir, bé, és cert que avui ens... o diumenge, per ser més exactes, ara mateix ho podríem cremar tot, però anem a buscar aquell punt d'equilibri perquè les emocions que puguin produir-se al llarg de la temporada no ens facin tornar bojos, ni quan les coses vagin bé, ni quan les coses, com diumenge al Palmar, no acabin de sortir. Com dic, un vestidor que no s'ho acabava de creure, aquesta oportunitat desaprofitada, i un vestidor que, parlant en boca segurament de la totalitat dels aficionats arlequinats, que es van quedar, com nosaltres, amb un pam de nas, han d'entendre doncs aquest punt de frustració i, com diu Ferran Costa, com deia, de fet, Ferran Costa, doncs amb aquesta idea d'apel·lar a l'estabilitat per no cremar-ho tot de bones a primeres després d'un mal final de partit.
L'aficionat del Sabadell, pues, haurà acabat el partit, és normal que estigui molest, que estigui inclús emprenyat, perquè et veus ja amb els 3 punts, amb 4 de 6, que molts pocs equips han fet aquest 4 de 6, i al final la sensació de que la segona part s'ha anat creixent i tu t'has anat fent patir, i això és normal que emprenyi a la nostra gent, ens emprenya a nosaltres, però crec que el que deia abans, que hem de ser estables, o sigui, si al minut 94 estàvem amb 4 punts de 6 i amb la sensació de que podríem haver fet el 6 de 6.
És que és molt allò, si m'ho permets, un punt avantatgista, però és cert, eh? El Sabadell durant molta estona, per allò dels averajos i d'anar guanyant 0-2, era segon classificat, només per darrere de l'Ibiza, que és l'únic equip que fins ara ha fet la plena, i en canvi ha acabat 14è la jornada. És cert, amb molts equips, tots allò molt enganxats encara, perquè després de dues jornades és obvi que les distàncies no poden ser grans, però és veritat també que el Sabadell, com diem, ha passat en uns minuts, o va passar en uns minuts, d'anar per davant del Nàstic, de Cartagena, etc., a veure's ara mateix, casualment, o circumstancialment, o anecdòticament, digue-li com vulguis, Adri, però sí, ara mateix 14è.
Sí, després de dues jornades, l'Ibiza és l'únic, com dius, que ha fet el 6 de 6, i després venen Nàstic, Cartagena, Europa, Marbella i Eldense, que són els equips que han fet el 4 de 6, amb 3 punts al Corcón, Hèrcules, Múrcia, Tarazona i Villarreal B, i en el carro dels de 2, el rival, el Sanluqueño, el Betis Deportivo i el Sabadell, que està un puntet per sobre del descens ara mateix, tot i que, com comentes, dues jornades.
Sí, i tot això, com dèiem, també amb un Ferran Costa que va voler recordar les ocasions que havia tingut l'equip per sentenciar. Has parlat tu de totes dues, la de Priego i sobretot la de Rubén Martínez, que era quan l'equip ja començava a patir de valent.
I era amb 1-2.
I que hagués donat doncs aquesta vida extra ja per acabar de tancar el partit, llavors sí, segurament, si l'acció hagués acabat amb l'1-3. Assegurava que els rivals, en aquest cas l'Atlético Sanluqueño, havia fet molt poc per fer-li tan mal al Sabadell, reivindicava que si hem de patir és perquè els rivals han de tenir més mèrits que els que va fer el conjunt andalús, i sobretot tot recordant que la categoria, doncs, els errors es paguen, i diumenge el Sabadell els va pagar amb escreix.
Hem tingut la nostra, n'hem encertat, el Diego ens ha ajudat a poder mantenir l'avantatge i, com deia abans, dos gols que penso que crec que, no, que el rival ha de fer més mèrits per ficar-nos un gol, doncs fa que marxem amb un punt. És un mes, però crec que avui ens ha de servir per entendre que aquests partits ha de ser un mes, però un mes tres.
I tot això, com dèiem, amb un altre dels conceptes que es va anar repetint a la roda de premsa posterior a aquest empat al Palmar, que era el de l'aprenentatge, en boca del tècnic Arlequinat, encara que sigui com aquesta vegada a base de cops, però el que dèiem, o el que estàvem apuntant, la categoria és evident que no perdona, la primera federació té aquest punt d'equilibri, d'igualtat, que fa que qualsevol error es pugui pagar doncs, de manera immediata, i dins d'aquesta estabilitat, de la qual fèiem referència també ara fa un moment, comprenent tots plegats que el recorregut del Sabadell encara és molt ampli i per anar creixent encara hi ha molt marge de millora.
A nosaltres ens emprenya molt, ens dol, però sabem que hem d'anar creixent com a equip i jo crec que les hòsties t'han de marcar i al final no es tracta ara de començar a fotre'ns trets entre tots, els jugadors, es tracta d'assumir i de rebel·lar-se davant d'aquesta situació i entendre que això és primera ref, que els equips tenen més capacitat que segona ref i que al final si els hi vas donant vides, pues te les acaben agafant.
Doncs a mirar endavant, diu el tècnic Ferran Costa, hi ha aquella sensació que dèiem al principi, que tampoc cal rasgar-se les vestidures, no? Acabem d'arrencar, tot i aquest mal regust de dir podries haver guanyat perfectament els dos partits i et veus només amb un 2-6.
Sí, em va agradar una cosa del míster a l'hora de parlar de resiliència dins de la categoria, per dir que els equips que millor sàpiguen madurar i sàpiguen gestionar aquests estats emocionals que pot haver-hi al llarg de 38 jornades són els que finalment sempre treuen més profit que no pas els que viuen en autèntiques muntanyes russes. Només cal veure la temporada passada del Sabadell per entendre com de perillós és això d'anar vivint amunt i avall, depenent del moment. Feia tanta referència a aquest aspecte, a aquest creixement, a aquest sobreviure i sobretot a aquest madurar que ha de tenir l'equip, que l'aprenentatge en una categoria nova, tot i que només n'hi hem estat fora un any, però nova ara mateix per molt dels jugadors de la plantilla arlequinada, ha de ser un mirant endavant, païnt ràpidament aquestes emocions.
Païnt ràpid les emocions i quedant-nos amb les coses que hem fet bé i amb aquelles que no hem fet bé avui i que ens han de servir com a lliçó per en aquests 36 partits que venen de Lliga ser un equip més madur, més fet a la categoria, que això és important, més fet aquesta categoria, seguir en el nostre procés.
I en aquest mirar ja cap endavant, que dèiem ara, una de les coses segurament més positives del partit a Terres Andaluses és que diumenge a Sanlúcar es va estrenar en el capítol golejador al centre d'esports. De fet, el Sabadell va marcar per partida doble i Sergi, un dels que va veure porteria, el primer de la temporada, precisament és un dels davanters de la plantilla, un dels que està cridats a fer-ne molts.
Sí, Rodri Escudero es va estrenar, com dius, va ser el primer golejador, allò dirà l'estadística el dia de demà, i el palmarès, aquestes dades que tan agraden, que ell és
el... Quin joc de paraules, que acabes de fer, sense voler, clar.
Sí, sí,
perquè... El palmarès.
Ah, sí, sí.
Dirà el palmarès.
Evidentment. Que ha estat el primer golejador en partit oficial de la temporada 25-26, el jugador castellà, i ho va fer, a més, en una setmana molt especial per ell, gairebé doble celebració. Va ser pare a principi de setmana, Martín, diria que és el nom del nen, i gol per poder-li dedicar al petit Martín i també a la seva mare, és a dir, a la seva senyora de Rodri Escudero, doncs aquesta alegria, tot i que al final és obvi que quan parlàvem amb Escudero el sabor era clarament agradolç.
Sensación agridulce porque, bueno, empieza muy bien el partido, de hecho nos ponemos 0-2, como dices, una semana muy especial para mí, por mi reciente paternidad, y una pena el resultado final, porque bueno, cuando uno se pone fuera de casa con un resultado de cara como hemos hecho hoy y termina empatando y más en el último minuto, pues te vas con esa sensación agridulce.
Hem escoltat a Ferran Costa, també Escudero, un dels golejadors de diumenge al Palmar, en una setmana de celebració per la família Escudero, per la ciutat de Sabadell, amb aquesta festa major que acabem de cloure. De seguida, més protagonistes, però ja us dèiem la setmana passada, en l'estrena de l'Hotel Suís, que aquesta temporada, a principis de setmana, faríem el post amb diferents veus autoritzades. Teníem el Pere Figueres, per exemple, dilluns passat, aquí a l'Hotel Suís. Avui és el Gerard Guardi, qui ens deixa aquesta reflexió.
Hola, Adri, amics de Ràdio Sabadell. Aquest cap de setmana hem guanyat, i a veure si m'explico. A molts ens va costar, evidentment, aixecar-nos de la cadira per tornar-nos a acordar el mocador de festa major després d'una bufetada final a Sanlúcar que acaba a fer mal. I veure com s'esfumaven 3 punts que pràcticament teníem lligats i en un partit que feia baixada. L'equip es va desfer sobre la gespa, errades grulleres individuals, i amb un detall que no és menor, que és que Ferran Costa ho havia de seguir tot plegat des d'una cabina del Palmar per la malaurada i desafortunada expulsió en la primera jornada a la nova Creu Alta, que encara haurà d'arrossegar en el partit davant el Cartagena. Ara bé, si ens posem positius, ens llapem les ferides i aixequem la mirada, també considero que una victòria que hem vist reflectida aquesta festa major és aconseguir que en cada espai, en cada plaça i fins i tot dalt dels escenaris i al balcó de l'Ajuntament veiem la samarreta arlequinada. La ciutat dona signes que torna a despertar i que fa costat a l'equip. El futur proper i no tan proper del Sabadell, com va dir el propi president Pau Morilla Giner, també està en les nostres mans. El projecte actual del Sabadell és una cursa de fons, és evident, i segurament no serà un camí de roses, amb més entrebancs com el de diumenge, segur, però l'objectiu final val molt la pena. I deixeu-me acabar amb un nom propi, el de López Pinto. Comença a marcar diferències i demostra que encara té molta qualitat per posar sobre la gespa de la nova Creu Alta. Des d'Eivissa me'l van batejar com un jugador gaseosa, però estic segur que si manté aquesta versió juganera de diumenge serà un futbolista que recordarem durant molt de temps.
Doncs tant de bo que sí. Per part, Sergi, tu el dia de partit no hi eres, òbviament, perquè estaves a Sanlúcar de Barrameda. Va ser impressionant, però durant tota la festa major, la sensació és que jo no havia vist mai una festa major amb tanta samarreta arlequinada, per exemple, a la pedalada popular, a barraques, a pràcticament tots els actes.
No, i la cursa de diumenge,
sí,
també.
Sí, també. Sí, però això és més clàssic. Veus, això sí que és bastant habitual, però en els actes de ciutat, no sé, o sigui, molta gent, molta samarreta nova, i molta gent jove portant-la, o sigui que estic completament d'acord, i també m'havia cridat l'atenció això. No sé si tu també t'havia saltat una mica...
Sí, fa temps que ho comentem. De fet, amb les converses que vam mantenir amb, tant amb Pau Moria Giner com sobretot l'entrevista que li vam fer a Adam Rothstein, el màxim accionista del club, fèiem tots allò, quedàvem amb aquest detall, no? Aquesta situació, aquesta circumstància, que cada cop més gent jove sembla estar vivint una, valgui la redundància, una segona joventut de club a l'hora d'enganxar-nos. Fa poc dèiem allò de s'està morint aquest futbol perquè cada cop la gent es fa més gran, malauradament van morint i es anaven quedant cada cop més orfes, i en canvi sembla que hi ha aquest reviure un altre cop. Ho hem vist pel pas de segona federació amb diferents clubs, no som una excepció, però fa goig que sigui el Sabadell també un dels que abandera aquest retornar de la gent més jove. No sé si allò del el futbol de casa, el futbol no modern, o simplement a l'estima de la proximitat, i esperem que això duri per molt temps, evidentment.
I l'altre punt, un nom propi en concret, Javi López Pinto.
Sí. Mira, de fet, n'ha parlat el Gerard Guardi i també va parlar López Pinto al final del partit. Va ser dels jugadors que vam trobar realment tocat, eh? Mira, no m'estiraré gaire. Ell va ser l'autor del 0-2, un gol de falta d'aquells que estaven estudiats, però que després s'ha de fotre per allà, eh? O sigui, després has de tenir la qualitat per xutar per fora de la barrera i que acabi
entrant.
Ho fa
molt bé perquè amaga amb la posició i la mirada, semblant que s'entrarà.
Gairebé per l'escaire de la porteria de l'Atlético Sanluqueño. Era la seva primera titularitat i era dels que, insisteixo, més tocat i més res si era a l'hora de creure el que acabava de passar sobre la gespa del Palmar.
Ha sigut molt dur, ha sigut molt dur. Jo personalment estic enfonsat, o sigui, empatar partits així quan anaves 0-2 al minut 50 o 60, no me'n recordo, i ho veies tot de cara, guanyat, sense gaire perill, però sí que és veritat que ens hem enfonsat massa aviat. I bueno, al final això és futbol, ells també juguen, aquesta categoria vagis al camp que vagis, és molt complicat. I bueno, avui es veu fotut, dilluns, bueno, pues un punt fora de casa, dimarts millor, dimecres millor i dissabte contra el Cartagena amb estrès.
Doncs això. Per cert, un López Pinto que també s'hi va voler referir a la jugada que va acabar amb l'expulsió de Sergi Segura. Nosaltres ho vam dir, Adri, segurament molt rigorosa, també et dic, totalment innecessària.
Evitable.
O sigui, així de clar. Ja tenia una targeta groga i, a més, per una acció tan o més absurda que la segona, que és amagar una pilota, com dius, quan tot està anant de cara, quan saps que l'àrbitre acaba de prendre dues decisions, una la de l'expulsió, una altra la de no assenyalar el penal que havia reclamat a través del challenge del VAR, la banqueta del Sanluqueño. No arrisquis, però bé, vista la repetició, és cert que Sergi Segura arriba abans a la pilota, d'això no hi ha cap mena de dubte, és cert també que acaba tocant el jugador de l'Atlético Sanluqueño i això és el que pot portar a la decisió, o el que va portar, de fet, a la decisió. Però bé, per l'ex de l'Ibiza, una acció del tot inexistent, i això sí, va treure de polleguera el fet de que, mica en mica, anem aprenent coses d'aquest nou bar low cost que tenim aquest any a la Primera Federació.
Jo vull veure l'expulsió del Sergi, no l'he vist, i en directe m'ha semblat una mica rigorosa. I això del VAR, que ho han ficat per ajudar, ens ha dit que no sirve per a la segunda amarilla. Llavors, no sé com...
No, no, això, clar, no ho sé.
A la tele es va veure claríssim que l'àrbitre va a la banqueta quart i a Aitor Maeso...
Al camp també. Al camp ho vam veure tots claríssim.
És segunda, no se puede
com
revisar.
A més, a mesura que es anaven apropant jugadors del Sabadell a demanar-li explicacions, l'àrbitre els hi explicava un per un gairebé de dir segona targeta, no hi ha revisió. Tot i que, insisteixo, des de dalt, tant el Gerard Puentes com el Ferran Costa, a través dels intercomunicadors, insistien una vegada i una altra de no és, demaneu, fins que...
Aquí la diferència és que tu pots demanar vermella, encara que no ho sigui, igual.
Correcte.
Que va passar la setmana passada.
Correcte.
Però no pots fer-ho a la inversa.
Així és.
Llavors, la setmana passada sí. Va sortir cara...
No pots demanar que la targeta no l'és, perquè ens entenguem amb ser segona targeta. Bé, coses que anem, insisteixo, jo em poso en primera persona, coses que anem aprenent tots plegats del bar, d'un bar que tot això, diumenge, va ser del tot propici, eh? Torno a dir, em nego a dir que va afavorir, perquè té una connotació d'injustícia que no és real, però l'àrbitre va veure targeta vermella sobre Bubacar i es va reafirmar. Va veure clar que no hi havia penal i el VAR el va reafirmar. Malauradament, també, al no revisar-se, doncs, va veure o no va voler ja ni anar a veure si la targeta de Segura l'era o no l'era. Però, com diem, un VAR que va estar molt actiu entre això, els quatre gols que revisen, que també et dic, Adri, de manera molt absurda.
Sí,
és a dir,
sí.
Els primers el primer el puc entendre per un possible fora de joc, però el gol de falta de López Pinto, que vagis a revisar, quan la falta ha anat directa,
sí.
Jo no entenc que revises aquí. Com també em va semblar estrany que revises el segon gol de l'Atlético Sanluqueño quan es veia clar que el jugador del Sanluqueño no és que avanci a Bonaldo, és que en cap moment arriba a anar per davant de Bonaldo. Però bé, és igual. Molt actiu tot plegat. En una circumstància, un peatge, el que dèiem, el Sabadell no podrà comptar amb Sergi Segura aquest cap de setmana contra el Cartagena. Però és que, a més... I sense encara confirmació oficial per part del club, ja ho dèiem diumenge també a la Transmi, hem de parlar d'aquesta greu lesió de Gennar Fornés. Encara, insisteixo, sense cap confirmació tampoc de les proves mèdiques que se li han fet al jugador català, apunta a lesió del bessó, apunta a gairebé 3 mesos de baixa, recorda i molt a la lesió precisament d'Alberto Trapero de la temporada passada, i un contratemps important, només cal escoltar com s'hi referia Ferran Costa en acabar el partit.
Parlant en plata és una putada. O sigui, no ens farem trampes al solitari, però és que torno al mateix. O ens fiquem a plorar una cantonada i ens anem llapant les ferides els uns als altres, o entenem que som el Sabadell, que hem d'anar amb tot i que totes les situacions que vagin passant durant la temporada, el que ens ha de diferenciar de la resta d'equips és que siguem els que millor ens sobreposem.
Doncs això, que els equips que demostrin les coses és els que se sobreposen, i el Sabadell s'haurà de sobreposar no només a aquesta sanció d'un partit de Sergi Segura, que és un mal menor ara mateix si ho comparem sobretot amb el cas de Gennar, que s'hi estarà, tant de bo que ara ens equivoquéssim, però més 3 que 2 mesos de baixa.
Clar, aquí segura era el recanvi en la posició, sí. No l'11, però sí en la posició de central esquerrà de Genar. Per tant, has perdut el que va jugar la primera jornada i el que va jugar la segona d'inici.
I amb aquest panorama encara agafa més força
un nom propi, no?
Una carpeta que vam deixar entreoberta la setmana passada sense entrar-hi molt al detall. Jo crec que divendres no s'escapa Ferran Costa, per una qüestió òbvia de que se li pregunti, que és el cas de Pau Fernández. Adri, 2 jornades, 2 no convocatòries del jugador de Sant Esteve Sesrovires, tot i que està disponible al 100%, tot i que se'ns assegura que està treballant espectacularment, però aquí és on s'obre el capítol. Molta gent ho pregunta. No sé quina serà l'explicació que donarà Ferran Costa divendres, quan segur se li pregunti per aquesta circumstància. I és que aquí és més una decisió de la propietat del club que no pas de l'àrea o de la vessant esportiva de l'equip. Què passa? Pau Fernández o els seus agents, els seus ex-agents, l'agència que el portava la temporada passada, no van voler a renovar amb el Centre d'Esports Sabadell. Això ha portat a un enrocament de la situació que, sense aquesta renovació, Pau Fernández sembla ser, no em voldria avançar el que digui el míster divendres que ve, no jugarà amb el Sabadell. De moment el jugador ha canviat d'agència. Ara el porta una altra agència de representació que sembla que estava més disposada a apropar les postures, les posicions. Però, sense informació al 100%, de moment, la distància entre la propietat i l'agència de Pau Fernández és tan gran, que de moment, torno a dir, a l'espera de que Ferran Costa ens digui el contrari divendres i ens digui que s'ha desbloquejat o que directament aquí no hi havia cas i jo m'he equivocat, Pau Fernández sembla que de per ara no el veurem de curt, quan ara mateix l'equip està clar que per la posició que ocupa Pau Fernández, Adri el necessitarà més que mai, sense Genar, però sobretot aquest cap de setmana en concret, sense tampoc Sergi Segura.
Sí, sent Esquerra.
Que hi ha jugadors, evidentment, no sortirem amb 10, com es diu en aquests casos, però cap d'ells en posició natural.
Déu-n'hi-do. Avui, com dèiem, dia de descans per la plantilla. Demà tornada a la feina, entrenament a Sant Oleguer. Després roda de premsa de Diego Foli, que escoltarem aquí en directe a l'Hotel Suís. I tot pensant ja en la cita de dissabte a les 2, aquest Sabadell-Cartagena que viurem al Sabadell en joc des de 2:15. No recordaves que era dimarts, no, Sergi?
No recordava que estic sol avui.
Toca un joc avui, però no és el d'anar encertant ni molt menys. Jugadors que han estat aquí o allà, com altres setmanes, ja vam dir que aniria canviant la pel·lícula. Avui farem un tier list i anirà per feina la cosa. Saps el que és d'entrada un tier list, Sergi, o no?
No.
Saps allò dels colorins, el rànquing per nivells que has d'anar col·locant amunt o avall? T'ho faré molt fàcil. Et dono la classificació directament del Centre d'Esports i de la resta d'equips de Primera Federació, del grup 2, i me'ls has de col·locar on tu creus que acabaran la temporada. És a dir, un campió, 4 de playoff, 5 del 6è al 10è...
Hòstia, però així en fred, sense poder...
Tal qual, sense anestèsia.
Home.
Comencem el joc o no?
Deixa'm, perquè com a mínim deixa'm un boli...
Per anar subratllant, això sí.
Sí, per no descomptar-me, saps? Que no posi a 10 al playoff i després em faltin.
Anirem apuntant. Va, per Sergi Garcés, el campió d'aquesta temporada, qui serà?
Serà l'Ibiza.
Ibiza campió. Els 4 de playoff...
Ara és quan he de començar a tatxar equips. A veure... Eldense. Uh-huh. Alcorcón. Real Murcia. Va, Cartagena.
I Cartagena. Algú amb Alabama t'acaba de dir avui remuntes a la classificació després del que va passar la setmana passada.
Sobretot perquè això fins d'aquí a 36 setmanes
ja
no
ho haurem oblidat.
No hem de passar a revista.
Del 6è al 10è, 5 equips. Aquí col·loquem per aquí.
Hosti, deixa'm col·locar els de baix primer.
Ah, vinga, doncs anem a...
Els del mig seran els que quedin.
Descens.
Vinga. 3 que ja n'hi ha, és a dir, Torremolinos, Antequera i Teruel. Atlético Sanluqueño i... me la jugo, Sevilla Atlético.
Salves l'Europa, eh?
Salvo l'Europa, sí, clarament.
I què vols començar, pel sisè, el desè o per l'onzè, quinzè? Taula mitja alta o mitja baixa?
Més indiferent. Més tu indiferent. Mateix. Del 6 al 10 he de dir primer.
Sí.
Vinga. Villarreal. No per aquest ordre, eh?
O ha de ser sí, no, per l'ordre. Igual.
Sabadell. Hèrcules. Nàstic i Marbella.
Ah, és veritat, t'havies deixat el Nàstic fora de playoff, eh? Mm-hmm. I el Marbella també.
I els altres, Europa, Tarazona...
Repassa amb els cinc que queden.
Doncs Betis... Betis, Tarazona, Europa, Algeciras i Atlético Madrileño, si no m'he descomptat. Si no he doblat a ningú...
Doncs no has doblat. I aquest és el tier list del Sergi Garcés a 36 setmanes del final de Lliga. Ara sí, Sergi, gràcies, eh?
Apa, fins ara!
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I per completar el bloc de futbol, a punt ràpid de futbol femení, perquè després de caure eliminades a la fase de grups del torneig històric, el Valero Sabadell s'ha classificat per la tercera ronda de la Copa Catalunya Femenina en la seva estrena a la competició. Les de Santi Fernández van golejar el Berga de primera catalana per 2-5. El tècnic assegura que van mostrar una molt bona versió de l'equip.
A Berga, al final vam anar a passar l'eliminatòria, no? Imposar el nostre ritme, a demostrar que érem equip de categoria superior i que volíem passar de ronda, i és el que va fer l'equip. Finalment competim molt i molt bé. Sentim que va trigar massa en arribar al primer gol, que si s'hagués obert abans el marcador segurament s'hagués aplanat més el camí.
El següent obstacle, aquest pròxim diumenge, serà l'Igualada de Tercera Federació. Com a equip de preferent, l'Arlequinat, l'eliminatòria es disputarà a Olímpia. 9 minuts per sobre de 2:15, aturada per la publicitat. Després, entre altres coses, ja tenim per aquí el Raül Rota, després de la seva primera victòria com a ciclista professional.
Benvolgut professional. Sempre es diu que Roma no es va construir en un sol dia, però el que no es diu és que sí que es va construir amb els millors materials, com els que trobes a Obramat, amb les millors solucions en materials de construcció de marques professionals i el millor preu del mercat amb estoc sempre disponible. O a Obramat, punés amb lliurament a l'obra en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
No és fàcil gestionar això i al final l'equip ho ha sabut gestionar també perquè crec que hi ha una sèrie de perfils que es van incorporar al mercat d'hivern que també han fet créixer en això.
Marques el 85,5, ja no tens temps d'un hipotètic 2-2 perquè ja s'ha de menjar l'afegit i una mica en què perds temps d'una cosa i l'altra i ja no et dona temps a remuntar-ho.
Factors com l'horari del partit, no? Serà important, a veure quants arlequinats ens podem desplaçar, però crec que serà un factor important també.
La mateixa tertúlia, el mateix dia, el mateix horari, però ara a Primera Federació.
Tribuna Preferent, la tertúlia del Centre d'Esports a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra, t'agrada el pa de debò, cruixent amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, bloc poliesportiu de tornada. Ens queden, no arriba, 20 minutets de programa. Comencem pel waterpolo, perquè tenim horaris confirmats per l'estrena de la Champions masculina la setmana que ve a Can Llong. Divendres a les 7 tindrem l'Spandau Basses, que és el que obrirà el foc. L'endemà, dissabte a la 1, l'anfitrió, el Keio Natació Sabadell, s'enfrontarà als berlinesos, a l'Spandau 04, i el diumenge a 1:15 serà l'últim partit d'aquesta prèvia europea contra el conjunt hongarès, contra el Basses de Budapest. A més, en handbol, l'Oar Gràcia, últim
els preparatius per l'estrena de Lliga, la Primera Nacional. Aquest cap de setmana arrencarà la competició contra el Banyoles, aquí a Sabadell, a casa. Demà en parlarem en profunditat amb el tècnic, en Pere Llats. Però abans, els últims amistosos de la pretemporada, amb un bon balanç de l'entrenador verdiblanc. D'entrada, dijous passat contra el Sarrià, amb força rotacions.
Va anar prou bé, amb rotacions, canvis, provar una mica la gent nova que puja al juvenil per anar-la adaptant a la categoria. Vam arribar a posar-nos 9 a sobre al final de partit, per tant, partit bastant correcte, sobretot a nivell de caràcter defensiu i la pujada de pilota en la segona transició.
I dissabte el partit de Festa Major, al carrer Bocaccio i contra el filial del Granollers, un equip jove i amb molt de ritme, i un partit en el qual la fatiga va pesar als graciencs, el cansament acumulat i també la Festa Major, no ho dic jo, ho diu l'entrenador.
Portàvem una càrrega important i després també els nanos pues, amb Festa Major, pues, els podeu imaginar una mica el descans que poden tenir de son i de més, es va notar molt la càrrega física que portàvem. Llavors un partit bastant dur, que ens va costar entrar en dinàmica des del minut zero.
A 3:45 serà dissabte l'OAR Banyoles, primera jornada de la Primera Nacional Masculina d'handbol, i ja que parlem de Festa Major, un any més, les curses populars van ser un èxit de participació. Janet Becerra es va imposar els 10 quilòmetres per davant de Laia González i Mireia Riba.
Muy contenta, la verdad, ya que desde hace muchos años estoy nuevamente reincorporándome a correr, desde el 2018 o así. I, a veure, la il·lusió sempre estava ahí, però
doncs, no tenia mucha idea, la verdad, era empezar, disfrutar.
Becerra va guanyar la cursa de dues voltes a la distància curta. Maite Ríos va endur-se la victòria amb un temps de 18:43. La guanyadora dels 5 quilòmetres reconeixia la sorpresa.
Aquí cada any és una sorpresa perquè les noies cada vegada estan més fortes. Jo no venia amb intenció de guanyar, ni molt menys, sinó a córrer, a passar-m'ho bé. I començar la temporada, com la majoria de les persones que són aquí, he guanyat, superguai, perfecte, sempre fa il·lusió guanyar, però no vinc amb aquesta intenció mai.
I a les categories masculines, la cosa anava de contrastos, primer cop a Sabadell i victòria per Vladislav Esbev als 5 quilòmetres, mentre que el triomf als 10 va ser per un Carles Montlló que corria a casa i que va acabar per davant d'un terrassenc com el Jaume Leiva.
Segunda vez aquí en Sabadell, ayer fui aquí para recoger el... Mayot, ¿no? Mayot y... bueno, sí, la primera vez estar en la ciudad. Es muy bonita.
Sempre fa gràcia, més que res perquè soc sabadellenc, visc aquesta ciutat, he nascut aquí, treballo aquí i la sento molt. I és una cursa que, guanyi o no la guanyi, vull córrer-la sempre.
Comptant les infantils, més de 3.000 atletes van arribar a meta diumenge a les curses populars de Festa Major, tot i que la xifra de participants, com acostuma a ser habitual, va ser més alta encara de gent sense dorsal.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I d'ara fins al final tenim aquí a l'estudi des de fa uns minutets el Raül Rota, que ens acompanya després d'aconseguir la seva primera victòria com a ciclista professional. Va ser a Portugal, al Grande Premio Jornal de Notícies. Àgueda quedarà com la població on el de Can Uriac va aixecar els braços per primer cop, després de, podríem dir així, molts xuts al pal. Què tal, com ha anat la tornada des de Portugal, Raül? Benvingut.
Hola, bon dia. Bueno, la veritat que estic molt content per haver aconseguit aquesta primera victòria i bueno, una mica encara amb ressaca emocional d'aquests dies. També, bueno, vaig estar segon a la general i la veritat que l'equip doncs ha estat molt bé en general durant tota la temporada i bueno, concretament doncs en aquest Grande Premio Jornal de Notícies.
Setmana molt intensa aquí a Sabadell, òbviament. Tu has viscut de punteta segur la Festa Major, no t'ha donat temps, però vaja, de moltes emocions, de rebre moltes felicitacions. Al final, setmana de recompensa la feina que portaves fent, no?
Sí, bueno, són molts anys de treball, no?, i de sacrifici. Bueno, doncs des de que comença la temporada i inclús uns mesos abans, doncs són molts sacrificis, està concentrat també en els entrenos i així, i bueno, no és un esport que puguis tenir vacances durant la temporada, I bueno, la veritat que això, molt content, i bueno, ja tenia moltes ganes que arribés aquest moment.
Em deies que des que has tornat no has pogut sortir amb la grupeta entrenar encara per aquí, ni res d'això. No sé això com va amb el David Domínguez i acompanyar el teu germà, amb l'Òscar. Qui guanya paga un esmorzar o convida la resta, o no hi ha juguesques d'aquest tipus entre vosaltres?
Sí, normalment sí que el que guanya doncs invita al cafè, i bueno, ja sí que el dilluns següent a la competició, bueno, inclús dimarts o el dia que puguem, això, sortim a fer el cafè i bueno, el que guanya doncs li toca invitar.
I te l'han reclamat ja, no? Coneixent-lo segur que hi ha hagut missatge des del primer moment, no?
Sí, bueno, ja sempre estem amb aquesta conya i bueno, sí que el pròxim dia, que segurament serà demà, perquè avui com ha plogut, doncs, bueno, jo he descansat almenys, doncs ja em tocarà pagar el cafè.
Deia, segon a la general, 3 dies abans de la victòria a Gondomar havies estat segon també. La victòria arriba a la 6a etapa, per fer-nos una idea, a les 5 anteriors sempre en el top 15 excepte un dia, o sigui que havies estat al davant sempre. Suposo que és sinònim tot això que t'hi veies, que tenies bones cames, que la victòria estava a prop realment.
Sí, bueno, ja fer segon són bons indicatius, òbviament. Sempre doncs depèn de molts altres factors, no? També els rivals, a vegades en un sprint doncs la col·locació i així. Però bueno, sí que igual el dia que vaig guanyar em va acompanyar inclús més la sort que altres dies. I bueno, doncs vaig poder aconseguir la victòria i supercontent.
Tenies per això a l'argentí company d'equip del David Domínguez, a la Virtus Lauletano, al Tabani, que ostres, que és que no deixava ni les engrunes, gairebé anava victòria per dia. No sé si li va passar alguna cosa a l'arribada veient les imatges, si se li va... Sí, no?
Sí, bueno, això és el que deia, que doncs...
Va fer un gest estrany.
Bueno, se li va sortir la cadena i al final, doncs, bueno, no va poder esprintar en els últims metres. I, bueno, és això el que deia, que igual, doncs, aquell havia de ser el meu dia, no?, i doncs, es va donar així, no?, diguem, l'esprint i vaig poder guanyar al final.
I amb el teu germà Òscar, que no compartiu equip, però que sí que hi era a la cursa també, que això m'imagino que encara ho fa més especial, encara, no?, tenir el teu germà allà.
Sí, bueno, sempre, ja que els meus pares, doncs, no, per treball així, no podien estar-hi, doncs, sempre està molt bé tenir a la família, inclús... doncs algun amic o company de grupeta, doncs bé, això, sempre està bé poder veure'ls durant la competició, ja que estem molts dies i moltes setmanes fora de casa i sempre s'agraeix.
T'he llegit fins i tot a nivell de xarxes socials que li enviaves un missatge, un consell, no?, de dir tranquil que al final tot arriba, no?
Sí, bueno, jo al cap i a la fi porto 4 anys, no?, també de molts altibaixos. Bueno, ja vaig estar aquí... que me'n fue l'entrevista quan vaig passar el Manuela i així, que al final, doncs, bueno, va ser una mica un projecte fallido, perquè, bueno, temes de diner i així, i l'any següent vaig tenir una lesió al genoll que em va deixar un mes completament parat, i bueno, l'any passat sí que el vaig poder fer sencer, i aquest any, doncs, he notat que he pogut donar un altre pas més, que realment és el que buscava i el que busco també de rendiment, no? Veure que jo puc millorar i que cada any doncs, aconsegueixo donar un pas endavant.
Estem parlant de tot el teu currículum una mica per sobre. Per si la gent no ho sap, tu competeixes per un equip portuguès, per tant, d'aquí que el calendari, bona part d'ell, estigui centrat a Portugal, al Ràdio Popular Paredes Boa Vista. Després d'aquest any, el Manuel a Fundació, com comentaves ara, i tots els problemes que has anat arrossegant, és la tercera temporada allà. Amb la sensació que és com l'any de consolidació, tens crec que 25 anys, que és aquella sensació de dir estic oferint ara el que sabia que podia donar.
Sí, jo crec que sí, no? Com has dit, doncs jo sabia que tenia molt més per donar, no? I, bueno, doncs, a vegades per certes situacions doncs no arriba més tard que d'altres, òbviament. L'edat és un punt important avui en dia al ciclisme, jo crec que tot, bueno, a la resta d'esports. I a vegades doncs, et demanen, igual amb 20 anys ja està rendint com els millors, no? Però bueno, cadascú jo crec que té un temps de maduració i doncs, bueno, a mi sembla que doncs, m'ha arribat aquest any i bueno, doncs, jo seguiré en la mateixa línia, treballant i millorant tot el possible per, òbviament, doncs, arribar a rendir doncs, al meu màxim nivell.
Parlàvem de la família ara i del teu germà. El teu pare també està en el món del ciclisme, amb l'equip en el seu dia a principis dels 90, voltes a Catalunya, alguna vuelta amb el Kelme, etc. Segur que de ciclisme es parla i molt a la casa del Rota a Can Oriach. Què t'ha dit? O què va ser el primer que et va dir quan va arribar la primera victòria com a professional?
Bueno, jo, pel que m'han dit, perquè no estava i ell tampoc m'ho van dir, però bueno, sí que se li van caure una mica les llàgrimes, però bueno, està molt content per mi. Ell també sap de primera mà tot el que ha hagut de passar, no, aquests anys, i tots els sacrificis que s'han de fer en el ciclisme, i bueno, la veritat que està molt content i això.
És la felicitació, m'imagino, més especial que has rebut, o ens pots destacar alguna altra?
Bueno, jo crec que totes són especials, no? A vegades, bueno, igual com a il·lusió, et fa més il·lusió que igual et feliciti algú que, no sé, un company de l'ESO que t'hi portaves molt bé, no? I doncs que se'n recordi o que et feliciti doncs, el dia que guanyes, pues, la veritat que també és molt especial, però jo crec que en general sempre s'agraeix que la gent et feliciti, que es preocupi per tu. I això jo crec que totes són especials.
Et treus un pes de sobre amb aquesta victòria? Aquella sensació de dir que portava molt, com dèiem abans, molts xuts al pal i no acabava d'arribar mai?
Sí, jo sí que em trec un pes de sobre. Tampoc és algo que m'obsessionés, però òbviament sempre vull guanyar i bueno, això doncs, òbviament, si ho fes més sovint també estaria més content, però bueno, la veritat que això, que a vegades també estar a prop són indicis de que ho estàs fent bé, no? I al final igual no es dona, no s'ha donat fins ara, però bueno, la veritat que per mi és un bon indicatiu també fer bons resultats i estar allà davant sempre.
Em deies abans d'entrar que el 19, del 19 al 21 acabes ja la temporada. Mirava avui que portes 46 dies de competició enguany i que has estat per sobre o en el top 10, en els 10 primers classificats, en 18 dies de competició. Clar, són 17 top 10 abans d'aquesta victòria, però no sé si ara la temporada es veu diferent, pel fet d'haver guanyat, no? Dir, això ja ho tenia, però ara ho veig tot diferent, ara que està a punt d'acabar.
Sí, bueno, és que en el món del ciclisme a vegades es demana guanyar, no? I igual no es premia tant la regularitat, que igual jo crec que també és un dels meus punts forts, no? Perquè no sóc el millor sprintant ni tampoc el millor pujant, però sempre estic davant, no? O intento estar-ho i jo crec que també és com un bon indicatiu, no? De ser doncs, un bon ciclista, un ciclista vàlid, però bueno, sí que això, es demana guanyar i sí que després de la victòria doncs jo crec que es revaloritza, no? La temporada que he fet i una temporada doncs, tan regular.
És que clar, anava a acabar precisament per aquesta part, no? De la regularitat, del punt, no sé, a les generals, deies el tema que havies estat segon, de Zea o Alentejo també, per punts, el mallot verd cinquè a Torres Vedras, o sigui que al final, no sé si fins i tot et planteges de cara al futur com a possible objectiu, no? De dir, no només la victòria, sinó poder competir alguna general o algun mallot de regularitat o...
Bueno, jo crec que si segueixo millorant, doncs, òbviament, em puc arribar a doncs, estar més davant, no? Cap amunt, i igual en un final en alt, però bueno, això també depèn molt del recorregut i òbviament, també del nivell de la cursa i així, i de com es dongui cada carrera, no? Perquè, bueno, jornal sí que és veritat que no tenia cap final en alt, i amb el tema de les bonificacions, doncs jo puc estar més davant, no? Que igual algú que més escalador o així, i llavors depèn molt de cada cursa, però sí que és un objectiu que bueno, que podria arribar a complir.
Les dues últimes, allò tan típic, quina nota li poses a aquest 2025 a l'espera de l'última competició?
Bueno, jo li posaria un 9, perquè, bueno, el 10 no sé si, bueno, si se li podria posar igual a Pogacar o algun d'aquests que guanya moltíssim, però un 9 jo crec que està bastant bé i més havent aconseguit una victòria i bueno, jo crec que res més pel tema de regularitat i així perquè jo crec que he donat un pas més respecte a l'any anterior i la veritat que li, això, un nou jo crec que està bastant bé.
I l'última és el següent pas, no? Ara que parles d'anar fent passos, quin ha de ser el següent pas? Què hem d'esperar del Raúl Rota del 2026? O què t'has marcat tu entre cella i cella?
Bueno, jo crec que aconseguir, o sigui, seguir millorant és el meu principal objectiu. Òbviament, aconseguir totes les victòries que pugui, però jo crec que és algo que ja es dona sol i has d'estar allà, diguem, perquè es doni, no, la victòria. Però bueno, això, seguir millorant i jo crec que això, tipo, aconseguir la meva millor versió en tema rendiment i així, i disfrutar també.
No sé si tens contracte per això amb l'equip o no, o això no se sap encara.
Bueno, tinc diferents opcions i encara no sé res de cara a l'any que ve, però això jo crec que aviat podré anunciar o saber alguna
cosa. Doncs no t'estirem més de la llengua per si de cas, però vaja, que deu estar al caure i fa bona pinta, home, amb una victòria i amb tot el palmarès que repassava ara, déu-n'hi-do. No sé si això també és un punt que dius, ja m'això ho remato, de dir, ha arribat massa tard la victòria pensant en la propera temporada, que a vegades quan un aconsegueix en el tram inicial del calendari les victòries afavoreix una miqueta el pròxim any, o no?
Sí, bueno, òbviament sempre quan guanyes de principi d'any, després com que afrontes millor, no, les següents carreres, ara sí que és diferent perquè ja no, quasi, bueno, no queda calendari quasi, i bueno, doncs afronto, òbviament, amb més motivació les pròximes curses, però no, clar, si hagués arribat abans, igual ja de cara a Volta a Portugal o alguna així, doncs hagués sempre canviat una mica el xip i igual hagués aconseguit algun millor resultat, però bueno, la veritat que igualment estic content i arriba quan ha d'arribar i ja està.
Doncs és el Raúl Rota, és de Can Urià, que acaba d'aconseguir a Portugal la seva primera victòria com a ciclista professional i per això ens ha visitat avui aquí a Ràdio Sabadell. T'anirem seguint i a veure amb quin mallot és de cara a la temporada que ve. Raúl, gràcies per venir un cop més.
Merci.
I amb el Toni González al control de so, nosaltres el que fem és recollir. Arriba el Notícies Migdia. Podeu recuperar el programa a radiosabadell.fm, com sempre. Que vagi bé, bon dimarts!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.